Dos minuts escassos i arribem al punt d'un quart de sis de la tarda. Molts de vosaltres heu gaudit de les primeres baixadetes, dels primers dies d'esquí. Ja fa un parell de caps de setmana que ho feu i us ho passeu d'allò més bé. Però avui nosaltres, en el nostre Corpore Sano, amb l'Eduard Barceló, volíem parlar doncs, que valdria la pena tenir en compte la preparació abans d'anar a esquiar, la preparació durant la setmana, per exemple, si teniu la intenció d'esquiar tots els caps de setmana, i sobretot preveure lesions i preveure el mal que pot fer, no? Una caiguda, per exemple, esquiant, si... Que això, òbviament, Eduard, no té res a veure amb estar entrenat o no, i això és una fatalitat, no? Però si vas més segur físicament, és més difícil que prenguis mal. Bona tarda.
Bona tarda, sí.
No?
Si tu vas més bé físicament, i no només estem parlant d'un treball físic, sinó que, a més, has fet un treball a nivell, de psicomotricitat, doncs sí que et permet doncs, tenir els sentits no només focalitzats amb les sensacions que tu t'està donant l'esquí, sinó que pots tenir la visió perifèrica i tenir més control del que t'està passant al teu voltant.
I això també s'entrena?
Això és entrenable, sí, perquè si tu tens un domini molt... Això és molt fàcil, amb un exemple ho veuràs claríssim. La primera vegada que tu botes una pilota de bàsquet, tu només veus la pilota de bàsquet i la teva mà, i no pots veure el que hi ha al teu voltant. A mesura que tu ets capaç doncs, de tenir més domini, més automatitzat aquell moviment, ets capaç de veure els contraris, els teus companys, fer passades sense mirar. I això per què? Doncs perquè tens una percepció molt més àmplia del que tenies al principi, no? Doncs amb l'esquí passa igual.
Ara, fora de micro, m'explicava doncs, que des del punt de vista del preparador físic, a vegades doncs, els professionals no, d'aquest sector es posen una mica les mans al cap de les bestieses que fem. Potser hem tingut una vida sedentària durant 9 mesos o durant 6 mesos, no, des de la darrera esquiada, i arriba, doncs, obren les pistes i a fondo, no? Amb aquests esquís que van com trons i ens hi pugem i una mica ens oblidem de tot.
I a més motivats com mai per fer una activitat.
Com mai, sí. No? I aquí és on podem prendre mal.
Aquí hi ha el perill. De fet, hi ha un estudi que relaciona estats d'hipermotivació amb un risc sobreelevat de lesions. Això és un estudi que ara justament m'ha vingut al cap i que recordo, que es va fer amb gent que pujaven d'equips B, és a dir, imagina't el Barça Atlètic, que sí. El feien pujar al Barça de veritat, el feien entrenar amb aquell equip i al cap de res aquelles persones es lesionaven. I hi havia una incidència enorme. Llavors van estar estudiant per què era això i era per un grau de sobremotivació producte doncs, això, no? De la il·lusió d'estar amb aquell primer equip, de tenir el somni complet, no? D'estar jugant i tenir la possibilitat de ser titular en un partit de Champions, un partit de Lliga molt important i això. No? Això passa igual, es pot traslladar igual al món de l'esquí. No?
I amb persones més amateurs.
Sí, clar, això és igual, és indiferent del nivell. És a dir, tu si fas una activitat en la qual estàs sobremotivat, doncs, ostres, tens moltes ganes de fer-la i no estàs tan atent als senyals doncs, d'atenció o de perill que t'està generant el teu cos, de dir, ei, vigila, perquè aquí t'estàs passant de...
Que hi són.
Sí, hi són, i tant.
I que de dilluns a divendres les escoltem amplificadament, no? I que arriba el dissabte i ja sembla que no ho sentim.
Sí, bé, però és que és el poder de la ment, no? És com llevar-se a les 6 del matí per anar a treballar o llevar-se a les 6 del matí per anar a esquiar. Sembla que el despertador no vulgui sonar mai, en canvi, entre setmana el despertador sona i dius, ostres, ja ha sonat. Uh-huh. Doncs és una mica el mateix, no?
Què és el que... Quan ens hi hem de posar?
De fet, hi ha dues maneres
de posar-s'hi.
Uh-huh. Vale? La manera més habitual és, doncs, obren les pistes i aquell primer dia em poso a esquiar tot el que puc. Aquesta no seria la manera més idònia, aquesta és la manera perillosa. El que estaria més bé...
I és l'habitual.
Sí, és l'habitual. El que estaria més bé és... jo no he fet res durant l'estiu o he fet molt poca activitat física. Quan obren les pistes, jo no estic de 9 a 5, sinó que em poso un límit d'hores o em poso un límit de sensacions, de dir, doncs mira, jo faré tants metres de desnivell. Ara hi ha molts rellotges que ho compten, o simplement sabent els metres de desnivell que fan determinades pistes, doncs podem veure doncs, més o menys els metres de desnivell que podem fer. Llavors podem dir en un dia, doncs avui faig de baixada 8.000 metres de desnivell, o 9.000, o 10.000. El proper dia que vaig esquiar, incremento una miqueta més, 11.000. El proper dia, 12.000. L'altre, 13.000. I així vaig incrementant fins que arriba un moment doncs, que les meves cames s'han acostumat i arriba un moment doncs, que ja puc aguantar totes les hores que vulgui, fent una pausa entremig, sense fer-la, menjant el telecadira, el que sigui.
Aquesta és una manera.
Aquesta seria la manera, potser menys costosa, perquè la gent que és mandrosa per entrenar i per fer una activitat que no sigui esquí i que els hi pot resultar farragós anar doncs, a esquiar, o sigui, anar al gimnàs entre setmana i tal, pensant en el cap de setmana per anar a esquiar, doncs això seria una manera bastant bona, no? Perquè estàs entrenant fent la mateixa activitat que després faràs, però fer-ho de forma progressiva. Oi que corrent no se'ns acut el primer dia fer una mitja marató o fer una marató?
No.
Doncs amb esquí alpí sí que passa això, perquè com que la gravetat ens ofereix aquesta possibilitat de fer molts metres de desnivell, i com que és un treball doncs, que muscularment té un impacte, però no és un impacte tan gran com fer 21 o 42 quilòmetres, i les conseqüències no són immediates, sinó que les conseqüències les veiem al cap de 2 dies o 3 dies en forma d'agulletes, contractures, visites al fisio i tal, doncs això fa que durant l'activitat no tinguem aquesta sensació de fatiga, no? I no tinguem aquesta sensació de que, ostres, de que no acabarem, perquè de fet és baixar i agafar els esquís i marxar cap a casa amb el cotxe, no? Aleshores, cal veure que si nosaltres comencem per fer, si volem l'objectiu és acabar fent una mitja marató, una marató, comencem corrent 50 minuts, doncs aquí la progressió seria molt similar. De dir, ostres, doncs jo més o menys sóc capaç ara, sense tenir gaire sensació de fatiga o acabant amb una fatiga agradable, doncs això, acabar i al final del dia fer 8.000, 9.000 metres de desnivell per ser el primer dia, que és bastant, eh?
És bastant.
Sí, depèn de les pistes, són 8 marrades des de dalt a baix, uh-huh. Que ja és, o sigui, també hem de veure si fem tota la baixa de seguida, si fem girs més curts, girs més llargs, clar, tot això canvia.
Què és el que treballem quan practiquem esquí alpí? Quina part, què és el que estem activant? Quina musculatura?
Qualitats físiques.
Exacte, què estem desenvolupant? Quines aptituds?
Uh-huh. Ja us he explicat moltes vegades que hi ha 4 qualitats físiques bàsiques, que eren la força, la velocitat, la resistència i la flexibilitat.
Sí.
Us les aprendreu al final,
sí,
eh?
Sí, jo me la sé. Pregunta-me la setmana que ve, no m'ho diguis i m'ho preguntes.
Llavors, els esports, tots els esports tenen una incidència, una part, un petit percentatge doncs, de cadascuna d'aquestes. En funció de l'esport, hi ha més importància una que l'altra. En el cas de l'esquí alpí, bàsicament, la força seria la qualitat física predominant, vale? La força. La flexibilitat seria la qualitat física menys predominant. I després la velocitat també seria una qualitat física important i la resistència doncs, relativament important, però déu-n'hi-do també. També una mica en funció de si estem parlant del rendiment amb slàlom, la velocitat és superimportant. Slàlom és quan fan girs tan curts i tan tancats, doncs uh-huh. Aquí evidentment la velocitat de cames, la velocitat gestual és superimportant.
Però parlem més de l'esquí que practiquem familiarment uh-huh.
Sí.
O amb més o menys nivell, no?
En principi, la força i la resistència, però la part de força, o sigui, força-resistència, serien les dues qualitats físiques més importants.
Dues qualitats que sempre ens has explicat doncs, que requereixen
treball.
Un treball previ, no?
Sí, 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 sí.
Si ens n'anem a córrer 2 cops a la setmana, estarem ben preparats per al divendres quan arribi el cap de setmana?
No, no.
No, absolutament?
No, perquè quan estem corrent, el que estem fent, bàsicament, és treballar la resistència. Si nosaltres només tenim 2 dies per entrenar durant la setmana, jo el que faria seria prioritzar i aquells 2 dies treballar la força, que és la qualitat física que realment necessitem quan estem fent esquí alpí. Treballar-ho a base de peses, exercicis de multisalts, que se'n diuen, exercicis també relacionats amb la força i l'equilibri, perquè a part de les qualitats físiques primàries, les bàsiques, també hi ha les secundàries. I les secundàries sí que l'esquí alpí doncs, són importants, no? Com pot ser l'equilibri, l'agilitat, l'habilitat, tot això doncs, també s'ha de treballar. Llavors, jo, abans de fer 2 dies de córrer, faria 2 dies d'anar al gimnàs i fer doncs, un dia més incidència sobre la força i un altre dia més sobre la incidència evidència sobre la força, més equilibri.
Uh-huh. I no ho diem perquè sí, sinó perquè anar a fondo així com ens hi presentem, no? Ens pot provocar lesions.
Sí, o sigui, d'entrada...
Perquè la intensitat de la força és molt gran.
Al principi del dia, o sigui, a veure, anem a pams. Ens pot provocar lesions del tipus contractures, sobrecàrregues, que això, fins a cert punt, doncs, bueno, tampoc no passa res, perquè al final...
Home, Eduard, sí, passa.
No, home, no, un massatget i, sí. I ja estem recuperats.
No, perquè ell és un Mazinger, però sí,
no,
passa.
No, estem... O sigui, tenim tota la setmana per davant per tornar a recuperar-nos. El problema, sobretot quan estem fent activitats així sense entrenar, és que si nosaltres no som capaços de veure on tenim el límit de la fatiga, el punt aquell que ja no ens deixa controlar bé el nostre moviment, uh-huh. Hi haurà una acció fortuïta, puntual, que no ens deixi reaccionar bé la fatiga i, per tant, tinguem un accident greu. Un accident greu, ja no em refereixo a això, a les contractures, sinó que per culpa de...
No controlar la coordinació,
això mateix.
Et refereixes.
Sí, ens trobem amb algú al mig, hi hagi una placa de gel que ens faci lliscar, no tingueu prou reacció amb el quadris, per apretar més el canto, qualsevol cosa d'aquestes que ens faci caure de males maneres i doncs trencar-nos un genoll, trencar-nos, caure malament amb l'espatlla, que se'n surti l'espatlla, problemes d'aquest estil, no?
Uh-huh. Ens trobem, i sobretot a finals de temporada, i a més, ara ho diré, i tothom més o menys, o ells, o uns amics, o un amic d'un amic, a final de temporada ens trobem això, amb genolls que necessiten operacions, amb espatlles que... Sobretot al final, al final de la temporada, quan s'està a fondo i s'esquia sobre pedres, la gent cau i es fa mal. Hem de ser molt més curosos, no, amb això? Hem de tenir una mica més de cura de la nostra integritat física.
Jo crec que hi ha hagut una sèrie de coses que han... El que passa que això ja estem fora del meu terreny que domino, això ja és una percepció. Però jo crec que hi han hagut diverses coses que sí que incrementen la seguretat, però en depèn d'aquí... potencia doncs, actituds més irresponsables, no? Com mesures de seguretat passiva, com és el casc i la tortuga, que porta molta gent.
Sí, sí, que això ho veiem i ho posem als nostres nanos.
Això està molt bé, molt bé, molt bé, però sembla que allò sigui una cullassa i que llavors sigui aquella persona sigui invulnerable. Llavors, ostres, això no va així. És a dir, allò t'ho poses per si caus, però el que no pots fer és tenir una actitud encara més, doncs, més irresponsable, no? Perquè, uh-huh. A més, pensem que no només et pots fer mal tu, sinó que pots fer mal als altres, no? Jo no sé si arribarà un punt que al final hi haurà un control de normes i d'actituds i de velocitats a les pistes, però a Catalunya, de fet, hi ha pistes que ja ho han fet, no? Perquè hi ha hagut conflictes entre clients i hi ha hagut lesions importants, no? Uh-huh. I, de fet, aquí alguna de tant en tant també n'hi ha, no?
Eduard, esquí familiar, esquí amb nens, també ens hi trobem. Pares doncs, que confien molt en les seves aptituds com a esquiadors i que pugen amb els seus nanos, i els seus nanos són petits. I llavors passa allò de que a mitja pista te'ls has de col·locar enmig de les cames i totes aquestes coses, que tampoc és garantia de seguretat, ni molt menys.
Mm-hmm. Jo crec que aquí el que caldria distingir és entre el bon esquiador i el bon educador. És a dir, per molt que una persona sàpiga esquiar, doncs pensem que hi ha uns monitors que han fet, uns professionals que han fet uns cursos per aprendre ells a esquiar molt bé, per tant ser uns molt bons demostradors de com es fa el moviment.
Professionals,
però a més, pedagògicament saber doncs, quins exercicis educatius poden oferir al seu client doncs, per arribar a assolir una progressió amb les millors condicions doncs, això de seguretat i d'efectivitat en la progressió, no? En aquest cas, l'ESPEM aquí a Andorra està fent una feina doncs molt bona de formació de molts bons professionals i que tenen aquesta capacitat. A mi ja em sembla bé que el pare doncs, vulgui esquiar una estona amb aquell nen, però el que no ha de fer el pare, jo crec, és intentar fer coses noves que estiguin fora de la progressió d'aquell nano, no? Perquè, de fet, els nanos milloren, incrementen el seu nivell en base en unes fases sensibles, no? Si tu estàs ensenyant-li una cosa que no té edat per fer, doncs estàs perdent el temps i a més estàs aconseguint doncs, agobiar-lo, que no li surti, un sentiment de frustració i que agafi por, en el pitjor dels casos. No? Uh-huh. Aleshores, jo crec que en aquest cas, doncs, si vols esquiar amb el teu fill, doncs, ostres, el millor és que et dediques a disfrutar-ho, que no busquis baixar per una pista molt difícil, sinó que ell t'ensenyi el que ha après nou i que t'ensenyi quines són les habilitats noves doncs, que ha après amb aquell monitor, per la pista que ell baixa normalment amb el monitor, i després les coses, els nous aprenentatges, doncs que els faci amb l'escola d'esquí o amb el monitor o amb el club, on qui sigui.
Uh-huh. Després ja en parlem moltes vegades de tot el ritual, no? que un practica, no? Abans de fer un esport, el de l'esquí està servit, com a ritual, fa moltes dècades que està servit. Mesures de seguretat, n'hem parlat una mica, cas, tortuga, són coses que estan realment molt de moda, però adequar els teus esquís a les teves capacitats.
Sí, el que passa que això és complicat. Jo, al final, depèn dels diners que et gastis amb uns esquís, jo, al final, el que recomano a molts amics meus és que els lloguin, perquè moltes vegades surt més a compte llogar-lo que no pas... si al final comptes els dies d'esquí que vas i els diners que et costa un bon equip d'esquís i ho divideixes pels diners que et costa, o sigui, ho divideixes pels dies que has anat, uh-huh, al final et surt un preu molt similar al d'un lloguer, amb la diferència que acaba la temporada i no els has de guardar i, a més, l'any següent tindràs esquís nous. En canvi, l'any següent els teus esquís hauran perdut valor. Uh-huh. I llavors, jo això és una opció que també... que li ofereixo a, o sigui, a gent amics meus que em donen, escolta, què em compro? Perquè més curts, més llargs, més carving, menys carving...
Els carving que van com un tiro.
Sí, 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 sí. Sí.
I que a vegades la gent es calça uns carving i va com un tiro, però no sap en quina direcció, no?
Bueno, en una direcció... Com a mínim saben que van en una direcció corbada, però no saben en quin angle... Però sí que és veritat que els carving potencia que la gent corri més, no?
Perquè... És a dir, que sí que procurem anar molt salvaguardats, no en moltes coses, però a vegades ens oblidem les coses més importants.
Sí, com respectar la distància de seguretat amb els altres, tenir empatia de veure doncs, que una persona que està al terra doncs, no passar-li arran com si fos una bandera
això és un mínim.
Per mostrar-li lo bé que esquiem nosaltres i lo malament que ho fa ell que cau pel terra... Coses d'aquest estil, no? Que són d'educació bàsica i de sentit comú.
Absolutament. I haurem de parlar de l'esquí de muntanya, perquè estem parlant de l'esquí alpí, però haurem de parlar de l'esquí de muntanya, si et sembla, ho deixem per la propera edició, com una opció a l'esquí menys agressiva?
Bueno, com a mínim no pots fer tantes baixades, perquè com que les pujades les has de fer a base del teu esforç, doncs no pots
aquí
fer tantes.
Aquí sí que la resistència, la força, la força òbviament continuaria sent una de les qualitats físiques, però la resistència i l'entrenament previ seria molt important.
Sí,
no?
Sí. És un dels esports, jo crec, més complets que hi ha. I, de fet, és un dels esports que està tenint un creixement a Andorra més espectacular. De fet, a Gran Valira ara mateix ja han obert una escola d'esquí, amb la qual estic participant-hi, una escola d'esquí de muntanya, només específica d'esquí de muntanya, amb la qual doncs, han fet un circuit fora del bosc i tal, per ensenyar a la gent doncs, que no només es puja per les pistes, sinó que l'esquí de muntanya doncs, no es puja recte, sinó que es puja fent conversions i es puja fent altres tècniques que són menys carregoses, no? per guanyar desnivell. I després, a l'hora de baixar, doncs, l'impacte és molt similar a l'esquí alpí. L'avantatge de l'esquí de muntanya és que en menys estona en fem prou. I amb això, 2-3 horetes podem estar a casa i ens quedem, però super, super contents. Llavors, és una bona alternativa.
Una alternativa que, si et sembla, en parlarem la propera edició del Corpore Sano amb tu, amb l'Eduard Barceló, l'esquí de muntanya com una opció, a més, doncs, més alternativa, diguéssim, però més tranquil·la.
Bueno...
No físicament.
Tranquil·la en el sentit de l'entorn que t'envolta.
Exacte.
Però, si vols, pots fer una hora al màxim de les teves pulsacions i l'entorn és lo de menys.
Ens encanta que ens posis al màxim de les nostres pulsacions. Esquí alpí, també parlarem de fer raquetes, que són dos esports doncs, que conviden molt ara aquests mesos que ens arriben aquí.
I l'esquí de fons, també, no te'l deixis.
I de l'esquí de fons, no me'l deixo. Moltíssimes gràcies, Eduard Barceló, que passis molt bona setmana.
Gràcies a vosaltres.